Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de la República. Avui tractarem del tema de la salut mental, la situació en la que ens trobem i la salut mental. Estem enmig d'una pandèmia, es diu que amb la vacuna ja veiem la llum al final del túnel i fins i tot una recent enquesta del CIS diu que un 58,4 reconeixien haver tingut por a morir, però després de la vacuna això ja ha baixat fins al 23,4 i que es situaria entre un 18,5% amb els homes i un 28,3% a les dones. I que els que més por han tingut han sigut persones d'entre 55 i 64 anys, amb un 26,2. Però la incertesa de les conseqüències econòmiques i personals sembla que per moltes persones això encara no veuen la final del túnel. Bé, per parlar de tot això, de quina és la situació i com està afectant i com ho enfoquem. Parlem avui amb Sergi Reventós. Ell és treballador social d'una fundació de salut mental a Barcelona, doctor en sociologia i membre de la xarxa de renda bàsica. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
També tenim a Hernán Sampietro, que és d'un moviment de persones amb problemes de salut mental, que es diu activament Catalunya Associació, i va promoure un manifest que es diu Manifest de les persones psiquiatritzades per una renda bàsica universal. Bona tarda, Hernán.
Bona tarda. Encantat de visitar la República.
Sí, ara amplieu la... el que feu vosaltres, etc. Abans de... he fet aquesta introducció, però m'agradaria potser parlar primer quina és la situació general, no?, de les persones amb malalties mentals abans del Covid. Com estava aquesta situació? Abans d'entrar en si això, el Covid ho ha agreujat o no. Perquè, bé... tot el tema aquest de malalties mentals sempre dona a pensar pues realment què és el que està malalt, si és les persones o en conjunt. És una manifestació d'una societat, no?, que està també malalta. Com estava la situació?
Doncs abans de la pandèmia ja teníem, diguem, una problemàtica molt gran al nostre context, al nostre entorn, sí? Perquè som una societat acostumada a medicalitzar els malestars psicosocials, no? Els diferents patiments. Espanya, abans de la pandèmia, ja era el segon país del món en consum de psicofàrmacs per habitants, només per darrere dels Estats Units. I bàsicament, aquesta gran dificultat no és per la gent que va al psiquiatre, sinó per la gent que acudeix a atenció primària per diversos tipus de malestars i dificultats i que, en lloc de rebre algun tipus de recolzament o algun tipus d'orientació per fer front de manera comunitària o fins i tot per tenir un abordatge, diguem, psicològic dels malestars emocionals, doncs torna a casa amb benzodiazepines o amb antidepressius. És un clàssic, no?, que moltíssima gent que simplement està patint perquè la vida l'està passant per sobre, doncs acaba medicalitzada, no? I com si, a més, fos tan simple després deixar aquest tipus de medicació, no? Que es donen com carmels. I aquesta és una situació que ja la teníem prepandèmia, sí? A més, no? Diguem que des de l'any 2018 cap aquí hi ha un procés molt fort, molt marcat, no? De desclassament i de dificultats, sobretot de les noves generacions, no? Per accedir a les condicions materials possibles per emancipar-se i per fer una vida digna, no? Això és un procés que ve de molt, que ara mateix, diguem, s'ha donat un cop a la cara, no? Amb la mà oberta a tothom, no? I s'ho ha posat a sobre perquè semblava que era un problema, no? O que només afectava alguns pocs, però ara mateix, diguem, que les condicions materials d'existència tenen molt a veure amb els problemes de salut mental i addiccions, doncs ara mateix és indiscutible per la quantitat de gent que està afectant.
Sergi, tu com ho has viscut en tant que professional?
Bé, jo la veritat és això, que treballo, clar, amb una fundació que, vulguis o no, també tenem a persones que en aquests moments, evidentment, pagaran tota la situació generada per la crisi i les conseqüències econòmiques de la pandèmia, no? La destrucció de llocs de treball, la situació d'ERTOs, la situació d'incertesa laboral, i això, evidentment, doncs, també es tradueix en dificultats, no? A l'hora de trobar feina per part de molta gent que ja de per si en tenia moltes, no? I són persones que tenen uns índexs d'atur molt elevats, no? De xifres realment extraordinàries, al voltant del 70-80% de gent que tenen un diagnòstic de salut mental, tenen allò, estan en situació d'atur, no? I, per tant, ens trobem en unes situacions molt greus, no? De cara a poder proporcionar oportunitats, no? Per totes aquestes persones, no? Clar, aquí hi ha un tema que ha introduït l'Hernán, que crec que és cabdal, i és que nosaltres ja veníem d'una situació, d'una crisi molt perllongada, que es va iniciar el 2008, no? I que va deixar uns efectes bastant catastròfics, no? Entre una part important de la població, no? I aquests efectes no els podem amagar i només parlar, com aquell qui diu, de la pandèmia i del que vindrà a partir d'ara, sinó que ja anem arrossegant i ja venim acumulant, no? Tot un pòsit de situacions molt fotudes, no? Molt fotudes perquè, com ens va mostrar la crisi, no? La manca d'ingressos, la manca d'estabilitat laboral, quedar-se a l'atur, patir desnonaments, etc, tot això repercuteix de forma molt, molt contundent i molt greu a la població, no? I el que va quedar palès també és que les polítiques, no, de desprotecció social, les polítiques de retallades, les polítiques de retallades sanitàries, no, ara estan passant factura, no? Estan passant factura amb sistemes molt dèbils, molt debilitats, no? Que ara tothom se n'adona que cal reforçar o que caldria reforçar i que tots hem de córrer per intentar mirar de donar-los una mica més de, en fi, de recursos, de personal, de diners, perquè ens hem trobat que molta gent, no? No ha estat ben atesa. Hi ha moltes llistes d'espera. A nivell del sistema de salut mental, suposo que ja tindrem ocasió de parlar-ne, però ho estem veient cada dia com això també clama al cel, no? Estem amb uns indicadors, no? De sistema sanitari amb salut mental molt escassos i molt baixos, no?
Sí, tu parlaves ara de 2008. Com si fos una data, no? Hernán, a la teva associació també vau notar aquesta crisi econòmica i davallada diguem, de salut mental? Es va notar això d'alguna manera?
Nosaltres, per contextualitzar, sí, som una entitat de suport mutu de persones que ja estan cicatritzades, estaven, diguem, abans de la pandèmia, sí? I per això mateix, sí, perquè vull dir, el sistema que tenim és una màquina d'empenyar a l'exclusió social a les persones tan psiquiatritzades, sí? Ja hi havia moltes dificultats pre-pandèmia, no? I una proporció altíssima de persones que han rebut un diagnòstic, no? que han sigut, diguem, fins i tot incapacitades laboralment abans d'arribar a fer les cotitzacions mínimes, per tant, estan en prestacions no contributives o en algunes menes d'ajuda d'aquestes que són quantitats miserables, sí? Que no arriben als 300 euros per al mes. I després de les persones amb un diagnòstic d'estat mental sever no incapacitades laboralment, 3 de cada 4 són fora del mercat de treball. És a dir, ja parlem d'un col·lectiu que arrossega estructuralment, no? Històricament, unes dificultats molt grans econòmicament, sí? Nosaltres el que sí que hem notat, i això sí que és un pal molt dur, és en aquest sentit com la classe, no? Ha afectat moltíssim, encara més, no? Pel que és l'escletxa digital, no? Perquè una de les qüestions que nosaltres ens vam adaptar, sí? És per poder intentar que ningú es quedés aïllat tot sol, no? Que no pogués continuar participant d'espais de suport mutu o que no pogués, o que perdés la poca xarxa, no? Afectiva que pot tenir a la seva vida. Doncs intentar adaptar-nos a un funcionament digital, no? Però és que això que donem per pressuposat, no? Com estem nosaltres ara davant del nostre ordinador, que probablement no tenim el nostre propi ordinador portàtil o una tablet o sí, que tenim diversos recursos per poder connectar-nos, que hi ha gent que no té ni un smartphone ni es pot pagar el wifi a casa, sí? Igual en zona, no? O que no té eines pròpies, no? Que no té un bagatge, sí? Fet per poder moure's en aquest context. I precisament aquesta gent, sí? És la que s'ha quedat més aïllada i diguem, ha travessat moltes més dificultats. I sí, nosaltres hem viscut en un any més suïcidis de persones membres de l'entitat que en tota la història de Prèmia. Sí? Això no vull dir... Això per posar només una dada. Sí? I tenim un munt de dificultats de funcionament precisament, diguem, per aquestes, no? Per aquesta situació de vida en que estem travessant, no? També donem per fet que la gent a casa seva té les condicions possibles, no només, diguem, per internet o per un ordinador, sinó d'intimitat, de seguretat, per poder parlar, no? I explicar què li succeeix, però no es passa així. Moltíssimes persones tenen a casa seva els motius pels quals són usuaris del servei de salut mental, no? I no hi ha la possibilitat, no? De tenir un espai d'intimitat i de seguretat per poder parlar i compartir amb altres persones, diguem. Aquestes són circumstàncies que a nosaltres ens estan afectant moltíssim des de fa un any, no? El tema de la qüestió econòmica, òbviament, ja és afectada des de sempre, no? Nosaltres, per exemple, en les característiques que tenim com a entitat, és que la quota és voluntària, qui pot la pagar i qui no, i a ningú se li pregunta absolutament res, precisament perquè una proporció altíssima de persones per les quals jo que 5 euros al mes és moltíssima quantitat de diners, no?
Vaja. Esteu presentant un panorama que jo crec que és real, però que no acostuma a sortir massa, doncs, amb els mitjans de comunicació ni estadístiques. Bueno, l'estadística amaga, no? Molta problemàtica i bueno, potser podríem fer...
Perdona, Alfons. Sí. Estem parlant d'un tema molt estigmatitzat, o sigui, si alguna cosa avui dia socialment encara es pot dir que està ben estigmatitzat, és tot el que gira al voltant dels diagnòstics de salut mental. Són diagnòstics que són molt durs, no? Paraules aquelles que quan algú les sent se li remouen uns imaginaris i unes coses que fins i tot la gent, clar, no ni té informació o si la té distorsionada per tots els estereotips que s'han anat creant i prejudicis al voltant de les malalties, dels diagnòstics de trastorns mentals severs, esquizofrènies, etc. I això fa que realment s'amaga tot el que es pot, no? A nivell empresarial, la gent no s'atreveix, no? A poder dir que té un diagnòstic, no? Amb el que pot suposar, no? De que t'acomiadin. Això pot significar que la gent té un certificat allà que posa el diagnòstic i amb aquest certificat es va movent per tot arreu si vol accedir a determinats recursos, no? I són situacions que la veritat és que cada situació, evidentment, com es diu, és un món, no? I l'Hernán em podria explicar de moltes i si hi ha temps val la pena, no?
M'agradaria només donar una dada perquè es vegi, diguem, el nivell de barrera que suposa, sí, per les persones el fet de portar un diagnòstic, sí? Vull dir, la manera en què això està present, sí? Acabo de donar una, que de les persones que no estan incapacitades laboralment, sí? I que tenen un diagnòstic actualment al CVE, 3 de cada 4 estan fora del mercat de treball, sí? Això no li passa a cap ni un d'altres dels col·lectius, sí? Independentment d'això, una altra que volia donar, sí? No sé si una altra d'aquestes coses que només has d'estar dins d'aquest món per conèixer-les, perquè vull dir, ni ens entra al cap, sí? Si tu ets un professional de l'àmbit sanitari i tens un problema de salut mental, tu no vas a la xarxa pública. La xarxa pública paga un servei privat, sí? Perquè ningú et vegi, sí? Tu vas a clíniques que t'amaguen de la resta de la xarxa si tens un problema de salut mental o d'addiccions i et fas un tractament secret perquè ningú ho sàpiga, perquè els teus propis companys de treball, vull dir, no et permetrien tornar a la teva feina. Sí? Ha d'existir un recurs així, com és la clínica que la té aquí a Catalunya, no? Precisament per aquest nivell d'estigma que hi ha a l'entorn laboral. Sí?
Bé, és que...
Això no li passa a cap altre. Si tu tens càncer, no vas a un col·leg que t'hagin d'amagar i que no puguis tornar perquè has tingut càncer. Només et passa si has portat, si t'ha arribat un diagnòstic de trastorn mental.
Sí, això em recorda una mica la situació que hi ha a la salut pública, no? En la que, odontologia, per exemple, no forma part de la seguretat social. Però, clar, amb el tema de la salut mental, és un tema que no hauríem de jugar. I tothom que ha necessitat recórrer a un tècnic, a un psicòleg, etc., com jo mateix, en alguna ocasió, doncs has d'anar a pagar un servei a part, com si això és un àrea, o privada o secreta de la salut, no?
Però per què la salut aquesta mental divisió? Actualment, la salut mental, els serveis de psicologia, no? Si tu vols agafar hora, et pots passar mesos esperant allò a la visita. Eh? I què fa la gent? Home, si té un problema, se'l vol tractar. I sap que si allò li donen visita per d'aquí 2 o 3 mesos, potser no li surt a compte esperar. No? Potser està disposat a... I això és una cosa que clama al cel. No? Quan allò parlem de que hi ha un ràtio de psicòlegs, no?, molt escàs respecte a la Unió Europea, no?, que està al voltant de 18 psicòlegs, no?, per 100.000 habitants, aquí tenim ràtios de 6 o 7 psicòlegs. No? I clar... Sí, digues.
Que no és només una qüestió econòmica, perquè igual pensem que no tenim prou recursos i ens comparem amb altres països i diem que aquí no hi ha prou diners, però no és pas veritat. Aquí el que tenim és un model que està molt malament pensat, sí? Perquè la despesa, en fàrmacs és altíssima. No hi ha cap altra que tingui per habitants la despesa farmacèutica que tenim aquí, sí? I perquè la resposta que davant de moltes dificultats és medicalitzar. Jo puc explicar personalment què va passar en algun moment, sí? Fer una visita al meu SESMA, no, al meu psiquiatre, i explicar que estava travessant en aquell moment unes dificultats econòmiques molt grans, i la resposta és, et pujo els antidepressius. Per què? Què té a veure? Per què? Vull dir, què vol dir? Si no t'estic dient que tinc símptomes de depressió, t'estic dient que tinc problemes econòmics.
Pam.
Sí. Automàtica.
Bueno, a veure, concretament, tinc aquí dades. O sigui, segons algunes estimacions d'investigadors i tal, la inversió en serveis de salut mental en el Regne d'Espanya es situa en 4.000 milions, una xifra que només representa el 5% de la despesa sanitària pública total. I això, d'aquests 4.000 milions, un 42% es dirigeix a medicaments i un 17% a hospitals psiquiàtrics, la qual cosa és clarament insuficient, no? Perquè, evidentment, sí, estem parlant de que un 40% i escaig és per medicació i un 17% per hospitals psiquiàtrics, aleshores quan parlem d'atenció primària, d'altres serveis de recuperació, d'altres serveis de tipus psicològic, de tipus social, doncs clar, ja tenim un pressupost bastant escàs. Si tenim en compte que la salut mental aquí, a l'Estat espanyol, és un 5% del pressupost de la sanitat pública total. Penseu que països com Alemanya, França, el Regne Unit o Suècia estem parlant d'un 10%.
Sí, i segurament la salut mental és de les que requereix precisament més personal especialitzat i no més pastilles. Per tant, la manera de resoldre el problema que es té és, de fet, és ignorar la situació de com atendre i prevenir fins i tot altres derivacions, no? Perquè suposo que la salut mental també passa el mateix que altres malalties. Si l'agafes a temps, la cosa doncs la pots encaminar, es pot resoldre, però si no, no? Què passa?
Si l'agafes a temps i si l'agafes bé, no? Perquè el sistema que tenim aquí és una màquina de cronificar. Moltíssima gent que entra en el circuit no surt mai més, entre d'altres coses, pel nivell de sobremedicació que porta a sobre. Sí? La qüestió que tenim aquí, bàsicament, és que la resposta és individualitzada. Sí? Si tu et trobes malament, és quelcom que te passa a tu dins del teu cap, no? Sense tenir en compte la quantitat d'altres variables que s'estan travessant. Ara mateix, aquest mateix estudi del CIS que tu deies, que havíem publicat, no? Explicava, per exemple, que si fos veritat això, a veure com ens expliquem que les dones amb problemes de salut mental durant la pandèmia dupliquen els homes amb problemes de salut mental durant la pandèmia o que les persones més pobres, que tenen els ingressos més baixos, sí, tripliquen a les persones dels ingressos més altos amb problemes de salut mental durant la pandèmia. Vull dir, això, què li passa, no? Si tenim una explicació només i exclusivament que miri al cap de les persones, ja sigui que, no, que tinguem una perspectiva així més biologicista o que la tinguem més psicologicista, però que ens oblidem, no, dels condicionants socials i materials de la salut, que també la salut mental està absolutament travessada per tot això. Sincerament, jo al seu moment deia, arran de la crisi del 2008, no, que molt probablement va fer molt més per la prevenció del suïcidi la PAH, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, que tota la xarxa pública de serveis d'atenció a la salut mental. Això és indiscutible, no? Que la prevenció del suïcidi ha sigut molt més als espais aquests promutu espanyols i comunitaris que no pas, vull dir,
sí,
la despesa en professionals, que bàsicament és una resposta individualitzada i que no atenien a una cosa tan bàsica com els desnonaments i com les persones se sentien davant de tot això.
Sí, jo volia abordar ara, diguem, amb aquesta segona part, aquesta relació, no? Existeix una relació entre situació econòmica i malaltia mental?
Òbviament,
al fons. Això està molt, molt demostrat, hi ha investigadors, estudis, a punta pala, de la relació entre manca d'ingressos, situació de pobresa, situació doncs, de quedar-se a l'atur i evidentment, doncs, problemes de salut mental. No? Clar, hi ha tants i tants estudis que la veritat és que podríem carregar, en fi, no, unes quantes biblioteques. El problema, quin tenim? I és una de les coses que plantejava ara l'Hernán. No? I és que el model biomèdic, el model aquest imperant, ha penetrat i en aquests moments és el paradigma dominant. Això què fa? Això fa que les notícies que ens apareixen a diari, no, intenten allò només parlar d'aspectes individuals o bé donar resposta des de la individualitat. Si t'hi fixes, moltes de les receptes que s'estan donant en aquests moments és del tipus de cal que la gent faci esport, cal que la gent mengi de forma saludable, cal que la gent millori o faci meditació. Clar, dius, però a veure, què vol dir? Que sóc jo el que m'haig d'espavilar per sortir de la meva situació i tal. O sigui, què em proporciona el sistema? No, això tal. Clar, aquí ja tenim un biaix, no? Que és que ja ens estan individualitzant un problema que és més de tipus social, polític i com els estudiosos dels determinants socials de la salut, no? Ens diuen que hem de, bueno, contemplar el que són les causes de les causes, no? O sigui, el sistema sanitari, no? El que fa és arreplegar la gent que es troba malament. Però per què es troba malament la gent? Anem a buscar els orígens. Anem a buscar quin és el problema que ha causat això. No hi ha el tractament. El tractament, bueno, doncs mira, ens ha arribat com ens ha arribat i farem el que podrem. I, evidentment, quan més bo el sistema sanitari, millor. Ningú discuteix. Però hi ha una cosa que ha de quedar molt clara. El sistema sanitari és un determinant de la salut, però no justament és el més important. Els més importants són els determinants socials i econòmics de la salut. Tenir un sostre, tenir uns ingressos, tenir una xarxa social, tot això són determinants, no?, que s'obvien moltes vegades.
No? La prevenció, no? Això seria la prevenció.
Per suposar.
És la prevenció i les possibilitats de recuperació. Exacte. El que dèiem abans, vull dir, ja et poden donar pastilles si et quedes exclòs del mercat de treball i tens 40 anys i no pots independitzar-te perquè has de viure amb 400 euros i has de viure amb els teus pares. Doncs em dius tu quina salut mental podràs tenir? Quina vida pots fer? Vull dir, no és només la prevenció, és també la possibilitat de sortir dels circuits de la dependència i de l'atenció, no? Que puguis poder fer una vida digna per la teva compte, que puguis tenir un projecte de vida. Sí. Aquestes qüestions també són com fonamentals, no? No és només evitar tenir els problemes de salut mental, sinó també, vale, si han aparegut, no? Què necessites per tornar a sentir-te bé amb la teva vida i amb tu mateix?
I aquí, d'aquí ve tot el tema de la importància de la protecció social, que alguns autors ja van detectar en l'any 2008 i la crisi aquesta, ja van detectar que havia fet més mal les polítiques de retallades de la protecció social, d'eliminació del temps d'atur, del sistema sanitari, totes aquestes retallades, les reformes laborals per acomiadar lliurement del Partit Popular, del PSOE, tot això va fer més mal, ha fet més mal i farà més mal a la salut mental, no? Que no justament, però bueno, que si la banca, que si ara la crisi, que si no et donen crèdit, això, bueno, sí, l'economia es desmunta. Però són les polítiques que van fer molts governs d'austeritat el que passarà més factura entre la població i ha passat més factura. No? I per això cal combatre-ho amb alternatives d'aquest tipus. No? No amb seguir el raonament del sistema o de la ideologia biomèdica, de dir, ah, doncs, si focalitzem el problema en l'individu, doncs anem a buscar solucions individuals i que la gent faci mindfulness i que la gent faci teràpies i que la gent... No, amb això no en tenim prou. No en tenim prou. Cal intentar crear uns marcs en el que la salut estigui a totes les polítiques.
És a dir, l'angoixa vital està relacionada amb la possibilitat de poder tenir una vida plena, no? I unes condicions per aquesta vida plena. Si no, diguem, és com un caldo de cultiu en el que en qualsevol moment pot aparèixer una malaltia.
Nosaltres, els éssers humans, i aquí sí que evidentment hem d'escoltar la biologia perquè ens ensenya, evolutivament, no?, hem desenvolupat estratègies, no?, doncs per intentar que, en fi, que les coses es canalitzin a través dels diferents sistemes d'alerta del cos i de la ment i tal. I, evidentment, doncs, a l'estrès, no?, quan una persona, no?, va passant per diferents moments d'estrès a la seva vida i per tal, això li pot anar alterant, evidentment, les seves percepcions, pot arribar a malaltir, etc. Què passa? Nosaltres hem d'intentar fer que la vida d'una persona doncs, no generi aquestes situacions, no? Clar, què passa? Quan la gent allò li vas fotent pressió, inseguretat econòmica, feines precàries, sostenir una família, tal, pagar un lloguer altíssim, quedar-se desnonat, tu saps com augmenta l'índex de suïcidi, els desnonaments, és brutal. Al cap de poc ja es dispara. O sigui, l'amenaça de desnonament ja augmenta en els índexs de suïcidi exponencialment. Bueno, per què? És que el sostre és bàsic per la vida d'una persona. A l'estrès és algo que nosaltres hem arrossegat evolutivament i, bueno, és una cosa que en principi ens ajuda quan percebem un perill, doncs, hòstia, escapar del perill o afrontar-lo en bones condicions o tal. Però, clar, si nosaltres de forma sostinguda, cronificada, anem arrossegant això, necessitem mecanismes que ens dotin de fortalesa, de seguretat, etc. I un dels mecanismes és la protecció social. Per això, justament, si vivim en societats, és tan important, no? Doncs disposar, doncs, això, clar, d'una seguretat econòmica, una tal, i evitar tot el que és un món ple d'incerteses. En aquests moments estem vivint en mons ple d'incerteses. No saps el que et passarà demà passat. No t'ho poden garantir.
Fem una petita pausa i tornem en seguida.
El diablo es un señor almidonado que nunca olvida el saco y el sombrero, que vive en una casa con placares para esconder el miedo y lo ajeno. El diablo es tan correcto como el hambre, perfecto y ordenado como el fraude. A veces tiene panza y si no tiene es calvo como todos sus placeres. El diablo tiene cola más la esconde en grueso portafolio color negro, donde lleva también los documentos que lo autorizan a matar al pueblo.
Una qüestió també, i igual amb això també ho introduïm, no? Però no totes les polítiques de protecció social són igual de beneficioses. Hi ha algunes que tenen uns efectes perversos molt grans. Històricament hi ha hagut moltes d'aquestes polítiques de protecció social que en realitat deixen a la gent en un circuit de la dependència, no? Són tot el que té a veure amb prestacions socials que pressuposen, sí? Per poder accedir a determinats tipus de recursos que tu hagis de demostrar, sí? Que estàs en una condició, una situació de misèria, d'exclusió i de més, el que fan és que no perdis aquella situació en la que trobes, per no perdre l'única seguretat o els únics ingressos al que pots accedir amb una relativa seguretat, diguem, no? Moltes polítiques, en realitat, és una perpetuació de situacions, sí? de marginació a les que les persones no volen abandonar perquè es quedarien sense l'única seguretat que tenen al seu abast. Sí? Això és una dificultat molt gran que tenim.
Sí, efectivament.
És
efectivament.
Com aquell que té un defecte, no, físic i encara l'accentua, no, per poder demanar caritat i que li donguin...
Bueno, fins i tot el mateix sistema sanitari.
Això és el que reclama el sistema, una mica.
El mateix sistema sanitari és un sistema que en alguns moments molta gent entra i acaba malalt, no? O sigui, és iatrogènic, no? O sigui, que aquest és un altre tema. O sigui, que això també està estudiat, no? Que hi ha gent que potser no hauria d'entrar al sistema sanitari. I després, tot el tema de l'atenció primària és una cosa molt descuidada, però és una cosa molt...
A veure, pots explicar-ho bé,
bueno,
això?
Aquest és un tema
que
molt
no
estudiat.
Hauria d'entrar en el sistema sanitari.
No, aquest és un tema molt estudiat, no? Aquest és un tema molt estudiat i és que, d'entrada, estem en un sistema sanitari que prima més o prioritza més i es dediquen més recursos al sistema hospitalari, no? Se li diu hospitalocèntric, etc. Però el que està demostrat és que ens estalviem molts més mal de caps, molts més problemes de salut, molts més diners, etc., amb reforçar el que s'anomena l'atenció primària, no? El sistema primari de salut que detecta a la gent i que d'alguna manera evita que entri en un circuit, no? Que és molt més car i que aquí la gent pot entrar amb dinàmiques de que es poden arribar a cronificar, no? I aquest és un tema que també està estudiat. O sigui, tot l'efecte també iatrogènic de que alguna gent, doncs, ha agafat fins i tot, en fi, malalties, virus, etc., entrant en dinàmiques doncs, hospitalàries. No? Però bueno, amb aquest tema ens apartaríem una mica d'un fil que estava apuntant a l'Hernán molt interessant, i és com el sistema de protecció social moltes vegades té uns efectes danyins i perversos. No? I aquest és el tema també que hem anat al cap dels anys detectant la gent que treballem en l'àmbit de la salut mental. I és veure com s'han anat dotant de tota una sèrie de prestacions, pensions no contributives, pensions que estan per sota, són miserables, estan molt per sota del llindar de la pobresa, són clarament insuficients i el sistema en aquest sentit doncs ja es justifica, es disculpa, no?, de que ja dona alguna cosa per aquesta gent que pràcticament no es pot valer per si mateixa. No? Tot això és molt pervers. No?
Sí, jo poso un exemple concretíssim que estem vivint nosaltres ara mateix, sí? per explicar a què ens referim. No és que la gent es faci passar per malalta per cobrar, no estem parlant d'això. No? El que estem dient és que, per exemple, una persona que ha passat les seves dificultats de salut mental i que, com vull dir, això també és una altra cosa a tenir en compte. El 50% dels problemes de salut mental comença en infància i adolescència i fins al 75% comença en infància, adolescència i primera joventut. Això vol dir que la gent no ha pogut cotitzar per accedir a prestacions contributives. Sí? Companyes que tenen una prestació no contributiva, sí? Companyes que estan rebent, més de 400 euros, com deia en Sergi, vull dir que estan per sota del llindar de la misèria, no del llindar de la pobresa. No? Ara mateix nosaltres estem en una situació que ens agradaria que aquesta persona pugui treballar, que pogués treballar pràcticament, però aquesta persona prefereix no treballar pràcticament. Per què? Perquè vull dir, nosaltres, en el context en el que som ara, no li podem garantir un contracte fixe, estable, vull dir, ara, no? Tenim ara mateix, sí? Però aquesta persona es quedaria sense aquests 400 euros que està cobrant, que és l'únic que té garantit. I és una persona que es troba en un moment que està bé, que podria fer la prova a veure, i igual no li va bé, però igual sí que li va bé. Igual no es troba ara com es trobava anys enrere. Sí? Igual ara, en un altre entorn diferent, doncs la feina no li fa mal per la seva salut mental. Sí? I podria tenir l'oportunitat de fer el retorn al mercat de treball. Sí? I no ho pot fer. No ho pot fer perquè, vull dir, jo l'entenc perfectament, sí? Perquè, vull dir, nosaltres no li podem garantir més que aquest 2021. No tenim ni idea de com si tindrem, no?, continuïtat pel 2022. Sí? I es queda, aleshores, una persona adulta que ara es troba amb les seves dificultats, no? Jo que sé, una persona que no pot sortir de casa per agorafòbia i demés, però ara estem en un context de teletreball i perfectament podries treballar des de casa perquè tenim tot adaptat ara mateix per treballar així. Potser abans no hi era, sí? Però vull dir, com assumiria un risc així? Com nosaltres li podem reclamar que assumeix un risc així? Sí? Clar, aquest és el sistema pervers.
Sí, sí, per sí. Això jo deia que és que el mateix sistema és com que fomenta també aquest tipus de seguretat, no? És a dir, és una seguretat d'una misèria segura, però és una seguretat. I és perquè l'altra és, clar, encara més inseguretat.
Sí, i és una petita condemna, perquè, evidentment, com diu l'Hernán, clar, qui està disposat a renunciar a quelcom segur per una inseguretat amb una feina que igual et dura 2 setmanes o un mes o el que sigui. No? I, evidentment, els plaços per tramitar les coses, ja saps tu, de que són uns plaços que no són precisament àgils. No estem parlant de pocs dies, estem parlant de mesos. Saps? Aquest és un punt importantíssim. Entendre el sistema de prestacions actual, que justament és caòtic, complicat, difícil d'accedir, etc., no? I veure també com això no està donant resposta a les necessitats materials de les persones. No? I en aquest sentit, per això és important introduir la renda bàsica universal com una proposta que podria donar resposta a un conjunt de problemàtiques que té en aquests moments sobre la taula la societat i determinats grups de població, per no dir quasi tota. No? I aquesta és una proposta que crec que a mesura que ha anat passant el temps, no?, està mostrant les simpaties de diferents sectors i de diferents grups, no?, de població. Perquè, clar, si tu agafes, com deia abans l'Hernán, les dones, bueno, evidentment, els indicadors de salut mental són pitjors, perquè aquestes dones estan fotent dobles jornades, han hagut de fer teletreball en condicions tremendes, no? A casa seva, la bretxa salarial és impressionant, la majoria de contractes precaris i parcials recauen amb les dones, estan assumint els sectors, no?, més mal pagats de la societat i amb més risc d'enganxar la Covid, no?, com és l'alimentació, la neteja, l'àmbit sanitari, etc. I això ens mostra que els indicadors de patiment i de salut mental són pitjors en el cas. En el cas dels joves, què ens trobem? Home, ens trobem doncs, que els nanos que estan menys de 25 anys tenen unes dades oficial, del 40% d'atur. Acumulen contractes precaris a dojo. Cobren menys que la resta de la població. I a sobre ens trobem amb investigacions recents, no?, que ens diuen que si ets jove i agafes o trobes una feina quan comences a treballar precària i tal, tens moltes possibilitats de tenir problemes de salut mental al cap d'un temps. Bàsicament, doncs, això, per aquesta sensació d'incertesa, de que ara et renoven, ara no, ara et foten fora, ara pateixes problemes laborals, i això, d'entrar a treballar en una feina estable, tranquil·la, segura, etc., a començar la teva roda en el mercat laboral amb feines precàries, doncs això també s'està investigant en aquests moments, que està passant factura a la salut mental. O sigui que el panorama de la joventut és tràgic. Si anem agafant sector per sector, tenim una situació realment preocupant, preocupant. O sigui, quan allò algú potser de forma una mica publicista parla de la quarta ola de salut mental o la pandèmia de salut mental, bueno, s'ha d'escoltar, eh? No estem dient xorrades o el que ho diu no està dient xorrades. Una altra cosa és que el tema són les solucions que s'apunten, perquè s'estan donant unes solucions que no arribaran al moll de l'os, no aniran a l'origen, no aniran a les causes. Estan donant solucions de focalitzar el tema en l'individu o reforcem una mica el sistema sanitari. Però ens quedarà al descobert tot el que és, doncs, protegir, no?, amb algun tipus de polítiques més ambicioses que les que coneixem, del tipus, doncs, això, no?, doncs, d'intentar aconseguir que la gent tingui una cobertura econòmica en forma de renda bàsica, repartint feines, no?, que la gent d'alguna manera també pogués optar a altres feines de les que en aquests moments hi ha, etc.
Sí, el sistema ja funcionava molt malament d'abans. Sí? Vull dir, si el sistema funcionés bé, cada vegada hi hauria menys persones amb problemes de salut mental i tot, i encara més menys persones que es cronifiquen amb problemes de salut mental. Sí? Però prèviament ja teníem un sistema creixent, no? un número creixent de persones que començaven a tenir problemes de salut mental i una proporció creixent dins del que comencen a tenir problemes de salut mental que acaben sent, diguem, usuaris crònics de serveis, sí? Que no surten mai més del servei de salut mental. Això ja existia, sí? I existia en diferents contextos. Primer, perquè la resposta primera és la medicalització. I no és pas tan fàcil deixar drogues dures, sí? Que són això, com és la medicació psiquiàtrica. Desmedicalitzar és duríssim, sí? Enganxa una persona a l'heroïna i desmedicalitza-la. Doncs, moltes de les substàncies que les persones utilitzem són molt difícils de poder deixar després. Això primer, sí? I després, perquè no hi ha una resposta comunitària de debò. Fins i tot quan diuen que hi ha serveis comunitaris, molts serveis funcionen, tenen un sistema tipus gueto. Gueto vol dir que només van allí, per més que tinguin dins de la ciutat i per més que tinguin fora de l'hospital, tu vas allí perquè tens un diagnòstic, t'has de presentar un diagnòstic, sí? I només te relaciones amb persones diagnosticades. I estan, no?, tancats a la resta de la societat i només estàs allà amb altres persones diagnosticades. És el sistema de funcionament tipus gueto, per més que diguin que és comunitari. Són molt pocs els recursos i els serveis que de debò promouen una inclusió i un trencament d'aquesta paret que no és només la de no?, la de materials físics, sí? Perquè les persones puguin tornar a la comunitat. Hi ha molts pocs espais que són de debò inclusius, no?, per tornar a la comunitat. Hi ha companyes, per exemple, jo ho he viscut, no?, que hi ha gent que porta dècades, sí? Abans deien centre de dia i ara són serveis de l'orientació comunitària i que no volen l'alta, perquè si donen l'alta, què fa? Què fa? Es queda a la casa dels seus pares tot el dia. Què més pot fer? No té res més fora. Sí? I això també és una tasca, diguem, una dificultat molt gran que tenim la perspectiva i la manera d'abordar-ho. Sí? De que no ho estem treballant, no? Diguem, els malestars psicosocials, la solitud i totes aquestes altres dificultats derivades que generen problemes de salut mental i que després, diguem, van creixent com una bola de neu quan arriben els problemes de salut mental. Sí? La solitud de les persones que han passat d'un problema de salut mental, un trastorn mental sever, un problema de salut mental, sí? És altíssima. Si ja és en la resta de la població un problema greu, sí? El de la solitud, per les persones usuàries o usuàries de servei de salut mental, és abrumador. Sí?
Per començar, ja costa molt de dir: ei, que jo vaig al psicòleg o vaig al psiquiatre o tinc un problema. Això ja és com tabú. És com
ja no dic si
Estats Units, dir he fracassat econòmicament, no? Ets un fracassat aquí.
Hi ha una cosa que la veritat és que ens hauria de fer pensar i que ho tenim aquí al davant, els nostres morros, no? I és el fet de que tots aquests experiments que s'estan fent arreu del món, no?, de donar uns ingressos incondicionals a la gent, si alguna cosa tenen en comú, perquè és molt difícil amb aquests experiments detectar moltes coses, perquè són molt limitats, perquè duren un poc temps, perquè només és amb una part de la població, no? Però si alguna cosa tenen en comú quan s'estudia l'evolució d'aquestes persones i tal, és que la salut mental millora molt, però molt. La tranquil·litat psicològica, la reducció de l'estrès, tot això, o sigui, és factor comú de tots aquests experiments, no? Hi ha altres coses que són més discutibles, si la gent tira endavant amb negocis, si es dedica a estudiar, si deixa de treballar, no? En general, els resultats en alguns llocs surten millor o pitjor, però el tema de la salut mental, pràcticament a tot arreu, els indicadors que van sortint en aquests experiments de tot el món, de tots els continents, acostuma a ser resultats positius. Home, alguna cosa ens hauria de fer pensar, no?
Quina sorpresa, no? Que, vull dir, garantint unes condicions de vida digna, sí? El benestar emocional també es veu afavorit. Sorpresón, no? Qui ho hauria dit?
Sí, de tota manera, bueno, jo estic a un sindicat que és Comissions Obreres i en aquest cas, cada cop que he plantejat la qüestió de la renda bàsica, se'n diu no, això no va per aquí. Nosaltres el que volem és el treball digne, un treball garantit, com si una renda bàsica, diguem, no serviria per això o seria contrària fins i tot.
Jo realment sempre he pensat que, o bé, hi ha molta ignorància en aquest tema o realment hi ha mala fe. Perquè si tu no escoltes les raons de la gent quan t'està dient, escolteu, a veure, amb el tema de treball, anem a veure. La plena ocupació aquí a l'estat espanyol fa 40 o 50 anys que tots els estudis que anem veient mai ha estat possible. Portem no sé quants anys amb indicadors d'atur de dues xifres. Sabem que l'automatització eliminarà milions de llocs de treball. De fet, ja els està eliminant. Sabem que hi ha moltes empreses que estan veient que, hòstia, que les màquines no agafen el virus i ara és el moment d'invertir en tecnologia que eliminarà no sé quants milions de llocs de treball. I tot i així, si insisteixes en el tema de treball per tothom i que aquesta és la solució, jo la veritat no sé en quin món viuen o si realment el que estan defensant és un model, no, autojustificatori de, en fi, d'una lluita sindical completament obsoleta. No?
Dues coses en relació a això, sí. Primer, que manca d'informació i desinformació no són el mateix, no? L'ignorància és que no hi ha coneixement, però el que hi ha molt és molt desconeixement i molta desinformació, que és molt diferent. Jo crec que moltes de les persones, quan fan la valoració, confonen amb el sistema de prestacions condicionades que tenim actualment, perquè intencionalment els mitjans i fins i tot els partits que suposava que defensaven la renda bàsica universal han barrejat això amb l'ingrés mínim vital o amb altres prestacions condicionades. I aleshores, òbviament, que nosaltres mateixos hem dit a l'inici o fa una estona, que no tots els sistemes de protecció social són igual de beneficiosos i que hi ha alguns que tenen, no?, efectes perversos molt marcats. Sí? I la gent té al cap i pensa en aquests altres precisament perquè, vull dir, a nivell dels discursos hegemònics se'ls ha barrejat intencionalment. Vull dir, això no és que no ho han entès, sinó que ho han fet intencionalment. Algú que portava al seu programa electoral la renda bàsica universal, que t'estigui dient que l'ingrés mínim vital és la renda bàsica universal, no és ignorància, sí? No és manca d'informació. Això és argumentalment intencional. I també hi ha una qüestió que jo crec que des dels sindicats i des de molta part de l'esquerra, i em sap greu, sí? Però s'han quedat en un món que no existeix. Sí? S'han quedat en un món en el qual, el sistema productiu no havia fet el col·lapse que està fent i no hi havia la quantitat de persones que es troben actualment en la redundància i és un sistema cada vegada més creixent de persones que ni són al mercat, ni fan falta al mercat de treball, ni faran falta mai al mercat de treball. No? Hi ha una proporció altíssima de persones que, com diem, abans valien com a mà d'obra. Els que ara mateix no valen com a mà d'obra perquè no es necessiten com a mà d'obra la quantitat de persones que ens trobem en edat laboral. Sí?
I això per no parlar de totes aquelles feines que molts investigadors, ara recentment aquest antropòleg que va morir, el David Graeber, no?, que va detectar que hi havia feines inútils, no?, que li va posar feines de merda, no?, el títol del seu llibre, no?, Trabajos de mierda, perquè realment no eren feines dolentes, sinó que eren feines inútils, que són feines que no donen satisfacció a la gent, que d'alguna manera la gent deia que si desapareixés aquella feina no importava, no? Assessors de no sé què, tècnics de no sé quantos, feines que no han estat demostrades tan útils com les que hem vist durant la pandèmia, no? De cures, de sanitàries, d'alimentació, de neteja, etc. Aquestes feines que estan mal pagades, justament, no? Aquestes són les feines fortament necessàries. En canvi, totes aquelles feines ben pagades, no? Bancàries, assessors bursàtils, totes aquestes feines justament són les que estan molt ben pagades. Per tant, estem davant d'un sistema completament trastocat. La gent amb feines de pocs dies a la setmana, amb feines precàries, etc. I tu, com a sindicat, no te n'adones que la renda bàsica podria augmentar el poder de negociació de la gent a l'hora de negociar un contracte de treball? No te n'adones que això augmentaria la força del poder de negociació de la gent més vulnerable en aquest moment?
Bé, estem ja gairebé esgotant el temps, però bueno, potser l'última o les últimes dues reflexions. Perquè això que dieu realment té molta tela i s'hauria de continuar potser un altre dia. Però aquí hi ha una qüestió que té a veure, crec jo, amb la salut mental. Les persones volen sentir-se útils. Per tant, la qüestió d'una renda bàsica universal no resoldria el problema d'un treball que fos reconegut, un treball socialment reconegut. Això mateix que tu deies, Sergi, abans, però o fins i tot els treballs de cures que avui en dia el fa la major part el fan les dones, no? Potser el que hauria d'anar junt amb una renda bàsica seria canviar el concepte de treball.
Jo volia remarcar això, vull dir, és un discurs, jo crec, també intencionalment esbiaixat, diguem, vincular, sentir-nos bé amb el que fem de la vida, sí? Tenir un projecte de vida, sentir-nos bé amb qui som i el que fem de la vida, amb el mercat de treball, no? Amb el treball remunerat. Això és intencionalment, diguem, pervers, no? Primer, perquè la majoria de les persones, m'atreveixo a dir, la majoria de les persones que treballen ho fan per cobrir necessitats bàsiques d'existència i no perquè s'estan autorrealitzant en la seva feina. Hem de deixar de pensar que tothom s'està autorrealitzant en la feina perquè és mentida. Sí? Bona part de les feines que jo vaig fer a la meva vida no han sigut perquè volia estudiar, perquè m'havia de pagar el sostre i havia de treballar el que podia. Sí? I ja et dic que això no t'autorrealitza en absolut, sí? I que hi ha moltes coses que podem fer, sí? Moltes coses que podem fer que no es paguen i que no són només de cura, eh? Podem fer moltes altres coses en llocs, en xarxes comunitàries, hi ha moltes tasques que tenen a veure amb fer comunitat, sí? Que a la gent la fan sentir molt bé. Ho dic jo perquè nosaltres funcionem en una entitat que ara no ho sé, però prepandèmia funcionàvem a 18 ciutats i només amb una plantilla mínima de no arriba ni a 5 jornades, no arribava a 5 jornades laborals, sí? Podíem treballar amb 60, 50 i pico persones en 18 ciutats perquè hi havia 70 i pico persones, 78 persones voluntàries, sí? Voluntàries de la pròpia base social. De les 78 persones voluntàries de la pròpia base social, la immensa majoria amb prestacions no contributives o contributives, no? Però em refereixo, la gent sentint-se bé amb el que fa de la seva vida, no laboralment, sí? Vull dir, això, òbviament, que les persones necessiten sentir-nos bé amb el que fem de la nostra existència, sí? Però que això es redueixi a haver de vendre la nostra força de treball al mercat de treball, és que l'hem comprat al patró el discurs totalment.
Totalment. No, i l'altre tema és que jo crec que el que fa que la gent se senti bé, no sé si feliç, perquè això la felicitat és un altre concepte molt... en fi, remenat i sobat. Jo crec que el que fa que molta gent se senti més lliure i amb més capacitat de desenvolupar les seves habilitats és de disposar de la llibertat de poder decidir. I això només t'ho garanteix si tens justament uns ingressos i temps, no? El temps és un concepte que no l'hem pogut tractar perquè no dona per tant, no?, el programa. Però és evident que si tu no disposes de temps i si estàs atrapat amb quelcom, amb alguna feina, alguna activitat que no t'interessa per res, com deia l'Hernán, tu no pots tenir un temps per tu. I totes aquestes activitats que estem parlant requereixen de temps. El treball de cures, l'estar amb la teva família, el fer voluntariat, el participar en la societat, tot això requereix de temps. Si nosaltres estem completament tancats o treballant amb una feina que no ens interessa i no ens va ni ens ve, està clar que la llibertat, la salut mental de la gent tampoc serà la millor, no? Fent coses que no t'estimulen, no t'incentiven, no et generen cap gratificació més enllà del salari, és difícil pensar que això és un modus de vida molt desitjable, no?
Molt bé, pues, tal com deia Sergi, el temps... Fugit. El temps s'ha acabat. De la República sempre passa igual amb el programa, sempre dona per més i, qui sap, més endavant potser podem continuar aquesta xerrada.
Encantat.
Moltes gràcies, Hernán. Moltes gràcies, Sergi.
Un plaer.
I seguim.
Salut. Salut i República.
Salut i República.
Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula, a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat, una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.